Des de Montserrat, amb Òscar Bardagí.
El Festival Internacional Orgue de Montserrat, Abat Cassià Maria Just In Memoriam, ofereix dissabte 21 de juliol, a les 9 del vespre, el segon dels concerts d'enguany, que en aquesta ocasió protagonitzarà l'organista alemany Eberhard Lauer. El festival va tenir un bon inici el passat 16 de juny. Va ser qualificat per la crítica com un veritable concert europeu en el qual l'organista Juan de la Rubia va mostrar la seva versió eloqüent de Poulenc, amb musicalitat i matisos. I a la segona part es va poder escoltar la versió que el cor Francesc Valls va oferir junt amb solistes vocals i l'orquestra simfònica Camera Musicè de les vespres solemnes de Confessore, alternades amb delicades i poc conegudes sonate de Chiesa de Mozart sota la direcció del mestre Salvador Mas. Dissabte 21, l'organista Eberhard Lauer, director de música sacra de la Catedral de Santa Maria d'Hamburg, interpretarà obres del gran repertori barroc alemany, Buxtehude i Johann Sebastian Bach, alternat amb música francesa de caire romàntic, simfònic, amb obres de Franck, Dupré i Biern. Pare Jordi Agustí Piqué, director artístic del Festival Internacional Orgue de Montserrat.
És un dels grans especialistes en la música nòrdica alemanya, per tant, Bach i Buxtehude. Però ell ha volgut, per les característiques del nostre orgue, presentar obres del simfonisme francès que tant agradaven al pare Cassià Maria Just. Per tant, tindrem l'oportunitat de sentir obres de César Franck, de Marcel Dupré i les famoses sinfonies de Biern. Un concert d'alt nivell organístic amb un dels solistes europeus de més renom.
Els dos darrers concerts del Festival Internacional Orgue de Montserrat, que com sempre tindran entrada lliure, se celebraran el dissabte 11 d'agost, que comptarà amb la presència de l'organista Naji Hakim, hereu del gran Olivier Messiaen, a l'Orgue de la Trinité de París, i el dissabte 25 d'agost, en què l'intèrpret nord-americana de gran renom internacional, Kathleen Emerson, organista i mestre de cor de l'Església d'Advent de Boston, oferirà algunes mostres de la música nord-americana per orgue, juntament amb repertori clàssic de Johann Sebastian Bach i d'altres autors.
Ràdio Estel.
Tarannà Viatges amb Sentit i Òptica Andorrana patrocinen Missió i Vocació.
Hola, bona tarda i benvinguts a Missió i Vocació, un espai on donem a conèixer empreses amb rostre humà, organitzacions o persones que es preocupen, òbviament, pel benefici de la seva empresa, però també lluiten pel sentit comú, per les persones. En definitiva, promouen l'ètica empresarial.
Per veure les coses ben clares, visita l'Òptica Andorrana, l'única òptica que t'ofereix la garantia i qualitat de les primeres marques a preu d'Andorra. Sí, sí, ho has sentit bé. Les primeres marques a preu d'Andorra. Només a l'Òptica Andorrana. Busca el teu establiment més proper a optica-andorrana.com. A Ràdio Estel, Missió i Vocació, amb David Medrano.
Avui ens acompanya Paula Matio, experta en igualtat, conciliació i comunicació. Paula, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Abans de parlar amb la Paula, volem donar a conèixer una organització sense ànim de lucre que lluita contra el malbaratament alimentari alhora que empodera persones amb risc d'exclusió social. Tenim al telèfon el Carles, que forma part de l'organització Espigoladors. Carles, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal?
Bé, molt bé.
Ens pots explicar què és Espigoladors o què és ser un espigolador?
Sí, i tant. Mira, ser espigolador o ser espigoladora és un ofici molt antic. De fet, nosaltres no, com a associació no ens hem inventat res, perquè això és un ofici que feien sobretot les dones i els nens de famílies amb pocs recursos, i que ho feien de la següent manera. És a dir, entraven als camps un cop el pagès havia fet la seva collita, i llavors entraven per recollir aquells sobrants, no?, aquells excedents que havia tingut el pagès, aquells productes potser en formes o amb unes característiques que no eren diguéssim, aptes per la seva comercialització, però que eren igual de bones que les que es comercialitzaven, i llavors aquestes persones podien entrar als camps a recollir aquest producte i d'aquesta manera tenir accés a l'alimentació d'una manera, podríem dir, solidària, no?, per part del pagès.
Molt bé. Quins productes elaboreu amb el menjar que recolliu?
Nosaltres elaborem tota una gamma de conserves fetes amb aquests aliments recuperats, que són aliments que estan en perfecte estat per ser consumits, però que per qüestions estètiques i de mida, de color, de forma, no entren al circuit comercial, i elaborem uns productes d'alta qualitat, sobretot melmelades, patés, salses i compotes.
On el podem comprar?
Això es pot trobar a diferents botigues de Barcelona i d'arreu de Catalunya. De fet, a la nostra pàgina web tenim un mapa en el que es poden trobar els establiments que cadascú dels oients pugui tenir més a prop de casa seva.
Molt bé. Tenim dades del menjar que recupereu en un any, per exemple?
Sí. Bueno, et diria unes dades des de que ens vam constituir nosaltres, que va ser el 2014. Des de llavors nosaltres hem anat fent espigolades, que és aquesta activitat de recuperar els excedents del sector agrícola, i des de 2014 hem recuperat 360 tones de menjar.
Déu-n'hi-do.
Uns 360.000 quilos de menjar recuperat. També no és només del camp, del sector agrícola, sinó que també treballem amb empreses de distribució del sector agroalimentari.
El procés d'espigolador se centra en tres punts: recollida d'aliments, donació i transformació i comercialització. Això vol dir que també genera llocs de treball, no?
Sí, efectivament, genera llocs de treball a l'obrador que tenim al barri de Sant Cosme, i nosaltres tota aquesta activitat, diguéssim, econòmica, per donar sostenibilitat precisament econòmica a tot aquest model de recuperació d'excedents agrícoles i canalització cap a entitats socials, ho volem fer d'una manera inclusiva i socialment transformadora, i per tant en el nostre obrador tenim col·lectius, o intentem inserir col·lectius amb risc d'exclusió social.
DAM, Fundació La Caixa, IS, Agbar o Código Click són algunes de les empreses que us acompanyen. De quina manera?
Doncs són empreses que cadascuna ens acompanya d'una manera específica. Nosaltres sempre que fem alguna col·laboració amb alguna empresa, amb alguna organització, ho fem molt a mida, i també que ells se sentin còmodes amb el que estan col·laborant, i sobretot poden donar suport al projecte d'espigolaments, de recuperació d'aquests excedents, o a projectes de sensibilització, o a projectes relacionats amb l'obrador, no?, amb la transformació d'aquests excedents agrícoles que recuperem.
Molt bé, Carles, ja per acabar, també feu cursos o tallers per formar a nous espigoladors?
Sí, sobretot fem tallers de cuina d'aprofitament, fem tallers de sensibilització a escoles, treballem molt amb infants, adolescents i joves, perquè creiem que també són com són les generacions futures, no?, i són les persones que han de portar el canvi en aquest món. I llavors ens centrem molt, també dediquem molts recursos a fer projectes de sensibilització i d'apropar aquests consells d'aprofitament alimentari per tal de reduir el malbaratament dels aliments.
Molt bé, Carles, vols recordar quina és la web?
Sí, la web d'Espigoladors és www.espigoladors.com.
Molt bé, doncs gràcies per haver-nos atès i fins aviat.
A vosaltres, moltes gràcies.
Adéu.
Missió i vocació, amb David Medrano.
I cada noche vendrá un estrell y hacerme compañía. Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Y mi amor, 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 estoy aquí, ¿no ves?
Doncs, Paula, ara sí, anem amb tu. Ets expert en igualtat, conciliació i comunicació, ho dèiem a l'inici del programa, i ets directora de l'àrea d'igualtat i diversitat de MERS i fundadora de Alep Comunicació. Les dues organitzacions ajuden a promoure el canvi de les organitzacions, protegint i potenciant el paper de la persona, és així?
Sí. Sí, bueno, centrem la nostra activitat en la gestió de les persones i en millorar la vida de les persones.
Mm-hmm. Què oferiu en concret als vostres clients?
Doncs serveis de consultoria lligats a la salut laboral, a la RSC perinterna, a tot el que és la igualtat, a la formació i el desenvolupament de les persones.
Paula, a una de les vostres webs posa que creieu en el canvi com una forma d'aconseguir l'èxit de manera més eficaç. De quin canvi estem parlant?
Sí, no podem continuar fent les coses com s'estan fent, perquè no arribarem, perquè estem davant d'un problema. Tenim una població molt envellida i el món necessita canvis, fer les coses d'una altra forma, no?
Això que vols dir, que potser hi ha una persona de 60 anys que no percep de la mateixa manera el tram final de la seva etapa laboral com un de 20 anys?
Sí, després que no tindrem mans per treballar, no? Estem en un moment en el 2020... tindrem el 40% de la població tindrà més de 65 anys. O sigui, hem de fer un pensament, no? I, per altra banda, no estem tenint els fills que necessitem perquè la societat sigui sostenible.
I molts marxen, no? Com és que marxen?
Clar, també, no? I els que queden, no? Marxen a estudiar fora i a fer la carrera fora, no? Sí.
Quins recursos feu servir o de quina manera promoveu aquest canvi? No sé si podríem posar un exemple pràctic d'una empresa que...
Bueno, tenim com palanques o eines d'ajuda, no? Per una banda està el tema de la igualtat i el pla d'igualtat, perquè tenim una llei des de l'any 2007 que diu que les empreses que tenen més de 250 persones han de tenir un pla d'acció en temes d'igualtat per garantir que no discriminen i que no existeixen barreres al desenvolupament de les persones. I per altra banda també fem servir temes de salut laboral, dir, bueno, la persona ha de ser una persona sana, ha de ser una persona completa i feliç al lloc de feina, no?
Escoltem un tall, és Joan Fontrodona, professor de l'IES, i a veure què et sembla.
La dirección de empresas no va solamente de gestionar cosas. Lamentablemente, el concepto de gobierno y el concepto de, a veces, de dirección se ha empobrecido pensando que un buen gestor, un buen director es un buen gestor. Y no es suficiente, ¿no? Porque además de gestionar cosas y gestionar presupuestos y gestionar objetivos y gestionar, uno tiene que ver que además hay un montón de gente que dependen de él o de ella, Y el gobierno va por ahí, ¿no? El gobierno es gobierno de las personas, ¿no? Y por tanto, la gran responsabilidad, cuando uno piensa, ¿no? ¿Cuál es mi papel como directivo en una empresa? Pues mi principal papel como directivo en una empresa es las personas que dependen de mí, ¿no? Porque a través de los objetivos que yo les marco, porque a través de las políticas que yo establezco, porque a través de los sistemas que yo implanto, no solamente estoy consiguiendo cosas, les estoy haciendo ser el tipo de personas que son. Influyo en su forma de ser. Les hago ser buenos o malos, mejorar o empeorar como personas. Y cuando uno se da cuenta de que como directivo de una empresa, lo más importante que tiene entre manos son las personas que dependen de uno, entonces uno empieza a darse cuenta de la gran responsabilidad que uno tiene cuando es directivo.
Doncs, Paula, no sé si has pogut escoltar atentament a Joan Fontrodona, professor de l'IES, especialitzat en ètica empresarial, i diu que hem de posar el foc en les persones, no? Comparteixes també aquesta opinió?
Sí, sí, i tant. Jo crec que, bueno, i tots els que formem part de la nostra empresa, creiem que les persones són el més important, són els que poden fer la diferència, no? Perquè al final producte, tothom té el mateix, tothom produeix a Xina, tothom no sé què, no? Però el servei que donen les persones es nota, no? Fa la diferència, no? Un somriure, un no sé què, un detall, fa la diferència amb la gent. I llavors, per obtenir aquesta diferenciació, aquest bon tracte, s'ha de cuidar molt a les persones, no? Aquesta responsabilitat social interna s'ha de veure a l'empresa, no? La gent treballadora ha de percebre que l'empresa l'estima, no? I que és important per l'empresa.
I això els directius creus que ho tenen clar?
Bueno, va canviant. Bueno, hi ha de tot, no? Però sí que hi ha una tendència a pensar que no pots deixar de banda a les persones, no? No fem màquines, no? Les màquines ja ho fan tot. El valor afegit de les persones és això, no? Ser persones i tenir aquest detall, aquesta actitud diferent, no? Uh-huh. I els directius s'ha de treballar perquè estiguin alineats en aquesta via, no?
I de quina manera ho podem treballar? Perquè hi ha molts treballadors que tenen por, no? El seu cap, el seu jefe, respecten, no s'atreveixen a demanar un dia festiu perquè potser el seu fill canta al teatre de l'escola, no? O sigui, les persones, com a treballadors, tenen por, no? Molts cops també estan cohibides, no?
Sí, perquè, bueno, perquè des de l'empresa nos dona un missatge de, no? De pluralitat i de poder parlar i de gestió de persones, no? Nosaltres amb els directius el que fem és formar-los constantment i donar-los eines perquè sàpiguen gestionar persones, perquè al final no estan posant claus, saps? I això s'ha de notar, no? I és molt important en aquests temes el compromís de l'alta direcció.
Uh-huh. En persones treballeu també?
Sí.
O sigui, formeu a directius i formeu a persones, sí. I les persones, sí. En quin sentit, els treballadors?
Per exemple, en programes d'empresa saludable, de donar-li eines perquè estiguin més a gust a la feina, no? Per ajudar-los a conciliar la seva vida, no? Perquè també, al final, és un tema de tots.
I els ajudeu a opinar lliurement? És a dir,
sí.
Poden expressar lliurement, almenys en aquestes formacions, el que opinen?
Sí.
Us han arribat a dir, és que no hi ha forma en aquesta empresa, estic amargat o no veig sortida?
Sí, la gent ho agraeix molt, perquè fem uns foros, uns workshops, on la gent pot parlar, no?, i pot dir quina percepció té, no? I trobes de tot, gent que està molt a gust perquè té un mànager, un responsable, que entén molt aquesta visió, no?, de cuidar la persona, i tens una altra que, bueno, que ha estat educat en una altra cultura i li costa més, no?
Aquests tallers són entre directius o CEOs i treballadors a la vegada o és per separat?
No, separats.
Per separat. Mm-hmm. Podria ser explosiu, no? Fer-ho.
Sí, no, millor no barrejar, no.
Molt bé. Els treballadors, segons el que vosaltres veieu, llavors van motivats a la feina?
Bueno, a ver, aquí es la eterna discussió, no? Motivats ha de venir de casa o me han de motivar a la feina, no? A veure, per una banda, motivat t'has d'aixecar del llit, no? Has de ser una persona que tingui ganes de viure, no? I per altra, dius, bueno, l'empresa també ha de posar eines perquè la gent estigui a gust, no? Si jo em noto que on vaig cada dia i passo 8 hores, em tracten bé, no sé què, pensen en mi, m'escolten, tal, doncs aniré molt més motivat.
Molt bé, doncs escoltem ara a Joaquim Borràs, és president d'ISS Facility Services.
Si tú has tratado bien a una persona cuando las cosas van bien, ¿qué hace esta persona cuando las cosas van mal? ¿Te da una puntada de pie o es quien te puede ayudar? O sea, normalmente es quien te ayuda, ¿no? Si tú has ayudado... Claro, no vale, porque esto yo lo he hablado con algunos competidores y digo, hombre, no vale hacerlo ahora. Esto que ya estamos aquí, hasta aquí, con la crisis, ahora vele pedir ayuda y dile, no, ya, si soy muy simpático contigo. No. Cuando tocaba ser simpático es hace 10 años, ¿eh? Por tanto, cuando llega el momento de dificultad, ¿quién se levanta una hora antes? ¿Quién se queda un poquito más? ¿Quién acepta pues una reducción, no de salario, sino de jornada laboral, que implica una reducción de salario? Bueno, pues la persona que dice, bueno, pues mañana ya lo conozco a esta gente, ya los conozco, que son justos. A la que vuelvan a ir las cosas un poco bien, porque muchas veces tú no es por ti que los aprieta, sino por tu cliente, ¿eh? Que te pide que reduzcas el coste, ¿no? Y sabe, la que vuelvan a ir las cosas un poco bien, este tío me devuelve la hora que me han quitado. Y claro que se la devolvemos, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, precisamente si un día las cosas van mal, lo último que tienes que hacer es cambiar de misión. ¿Qué misión tenemos nosotros? Ayudar a nuestros clientes a que cumplan su compromiso, dando poder a nuestra gente para que lo puedan hacer.
Doncs és Joaquim Borràs i ell opina, doncs això, hacer el bien con el negocio, haciendo el bien con el negocio. Coneixies a Joaquim Borràs?
Sí, és una empresa referent també en temes de RSC.
Per exemple, el seu discurs és admirador com un CEO, com un president, com un directiu, en temps de crisi, sobretot. Aquest àudio s'ha entrat en un temps de crisi. No sé si els treballadors deuen tenir aquesta mateixa visió, no? Ell parla de, en temps de crisi, doncs, potser no acomiadar, entendre que t'hauran de reduir la jornada laboral, el sou, però després saps que ells et tornaran a donar, no? Estàs també d'acord?
Sí.
És un altre tema que ara parlarem, del tema de la crisi i com ho van afrontar moltes empreses. Però així d'entrada, amb el que ha dit Joaquim Borràs, estàs d'acord?
Sí, jo crec que sí, que si cuides a la gent en temps de crisi, la gent mal torna, no? Al final és un tema de compromís, no? I de confiança, no? Si jo tinc un compromís amb tu i t'ho demostro, doncs el demostro, la gent també ho torna, no?
Durant la crisi moltes empreses van acomiadar moltes persones, famílies es van quedar a l'atur, en fi, les organitzacions van fer el que van poder, ho van fer malament, ho podrien haver fet diferent en general,
Bueno, jo crec que hi ha hagut de tot, però, per exemple, hi ha hagut empreses que patint la crisi molt, molt acusada, van mantenir la plantilla fent formacions, fent jornades parcials i tal, en lloc d'acomiadar. I doncs aquestes empreses ara han sortit més reforçades, perquè la gent està molt compromesa, està encantada amb aquesta empresa, i ara que les coses, bueno, van medianament bé, doncs estan donant-ho tot, no? Uh-huh. En altres casos, en què les empreses us han fet fora, no sé què, bueno, ja saps que aquesta empresa té mala reputació, i el tema de la reputació en aquest moment és un tema molt important.
Vols dir que potser hi ha empreses que van aprofitar la crisi per reajustar l'organització sense motiu,
moltes,
no? Sense...
Sí. Bueno, no sense motiu, en el motiu de la crisi i amb la por de la crisi, però igual van ajustar massa, no? Que igual fent una mica menys podrien haver passat. Però bueno, també és cert que no tindrem tota la gent que necessitem per treballar, no?, a Espanya, i que si ets una bona empresa tindràs els millors, i si no ets una bona empresa possiblement no arribis.
És curiós, és el segon cop que has tret aquest tema. És algo que realment et preocupa?
Sí. Mira, abans de la crisi parlaven d'atracció i retenció del talent. I amb la crisi semblava que això era un fet passat, no? Però està tornant, perquè no tenim els fills que necessitem, no tindrem la sostenibilitat com societat que necessitem, no?
Paula, què seria per a tu fer el bé amb el negoci? Guanyar molts diners, tenir molta reputació...
Bueno, a veure, al final és un equilibri, no? És un equilibri múltiple. De dir, has de guanyar diners perquè tens un negoci i perquè has de donar feina, i per altra banda, has de cuidar la teva gent, no? Perquè estiguin bé, perquè estiguin a gust i perquè estiguin compromesos amb la teva empresa.
Uh-huh. Què és per a tu una empresa saludable?
Doncs una empresa que cuida molt la seva gent, no? Que la gent es troba a gust, que no té baixes laborals, que té un índice d'absentisme que està en el normal, que és entre el 2 i el 4%. Quan comences a tenir baixes de llarga durada, depressions i tal, alguna cosa no està fent bé.
Mm-hmm. Totalment relacionat així? Sí, o teniu...
Sí, al final, el 90% de les vegades, quan anem a una empresa i comencem un projecte d'empresa saludable que té moltes potes, i un és l'absentisme, però també treballem el tema del cos i de com la gent gestiona la seva vida i tal, doncs sí que veiem això, no? Que moltes vegades està... I també el lideratge, no? El que tu deies, un directiu que no està compromès, que no sé què, que només posa claus i no gestiona persones, doncs al final també és una mica, no? Que tracta mal a la gent, i això es veu.
És car invertir en salut?
No. Petits gests poden fer grans canvis, no? Petites coses de dir, bueno, ara faig un programa de no sé què, ara ajudo a la meva gent a que estigui més a gust, a les futures mares, per exemple, no? En alguna empresa vam posar un programa per futures mares perquè estiguin més a gust, no?
O sigui, l'impacte en general és bo per les organitzacions?
Sí.
Ho teniu certificat?
Sí.
Aneu avaluant el que feu amb les empreses, sí. I al final d'any veieu que aquella empresa doncs, ha fet una evolució favorable? Sí.
Sí. Mira, les empreses que apliquen polítiques de RSC interna, conciliació, salut i tal, en general són un 30% més productives que les que no ho apliquen.
Uh-huh.
Mm? O sigui, més o menys...
Et preocupa també el tema de la conciliació familiar i laboral?
Sí, aquest és un repte, no?, que tenim tots i totes, no? Pares, mares, empreses i societat, no?
El problema creus que està en les empreses, en les persones? Jo he conegut a pares de família o mares que estan desitjant que s'acabi l'estiu
i els nens al col·le, jo a treballar, a realitzar-me, sí, i ens veurem, sí, a la nit. I què seria, bueno, què seria el punt correcte, no? Quin creus que tu seria?
Mira, la que sigui la millor solució per tu i per els teus nens, no? Però en principi, a veure, el rosa és el cariño, val? O sigui, delegar tota l'educació i el temps de vida dels teus fills amb algú està comprovat que no dona els millors resultats al final, no? Que dius, bueno, doncs has d'equilibrar, no? Aquest equilibri és complicat, no? És a dir, estic a la feina i m'agrada molt el que faig i tal, i estic amb la família i també m'agrada molt el que faig, no? O sigui que sempre estem ahí amb el cor dividit una mica.
De fet, bueno, pot ser poc i bé, no? O molt i malament, sí, no? Llavors també és buscar, sí, aquest equilibri. Abans de marxar, Paula, seràs premiada d'aquí poc, no?
Sí.
Per què?
Sí. Sí, bueno, a Nova Delhi hi ha una organització, bueno, al món, però amb seu a Nova Delhi, hi ha una organització que es diu Women Economic Forum, que reconeix a les dones que treballen per les persones i per les dones, i em donen el premi de Dona Excel·lent, és el dia 26, i bueno, aniré allà i parlaré i explicaré el que fem aquí des de Barcelona a 2.000 dones.
Molt bé, doncs Paula Matio, felicitats i gràcies. També al Mario Ramírez, a les vies de so, i als oients el proper dissabte aquí a Ràdio Estel. Adéu-siau.
Tarannà Viatges amb Sentit i Òptica Andorrana han patrocinat Missió i Vocació.
Ràdio Estel.
Conèixer-te és com ser vuitena meravella que ha entrat dins ma vida. Conèixer-te és com aquell somni que de veres jo somiar voldria. Conèixer-te és aquella cançó que ve a ser llibertat i esperança. Conèixer-te és tocar el cel amb un dit, donar-me força i més templança. Si un cas penses que és un poc cursi el que dic, entenem, avui tinc ganes d'espear-me. I amb un braç damunt s'esfala, m'aferrats per sa cintura, mil besades encara no ho seran prou. I és un llaç que jo m'encanta, assaborir tanta dolçura, conèixer-te és un fi d'amor meu cor. Conèixer-te és com un univers de camins nou, tot ple d'alegria. Conèixer-te és pensar sempre en tu i estimar-te de nit i de dia. Si un cas penses que és un poc cursi el que et dic, entenem, avui tinc ganes d'espear-me. I amb un braç damunt s'espalda, aferrats per sa cintura, mil pesades encara no ho seran prou. I és un llaç que jo m'encanta, assaborir tanta dolçura, conèixer-te és un fi d'amor meu cor. I amb un braç damunt s'espalda, aferrats per sa cintura, mil besades encara no seran prou. I és un llaç que jo m'encanta,
assaborir tanta dolçura, quan he sentit el fill d'amor meu cor.